Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Teresa Sales. Un accident frontal entre dos cotxes a la Nacional 2 al Pla d'Urgell és la incidència més destacada de l'operació tornada de Setmana Santa. Els bombers han hagut de treure 5 persones de l'interior dels vehicles afectats i una està en estat greu. Sapiguem com se circula aquesta hora en connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Alguns punts amb complicacions a l'AP7, a l'altura de Cambrils, de Santa Oliva a Sant Jaume dels Domenys en direcció Barcelona, després molta intensitat fins a Santa Margarida i als Monjos i a l'altura de Gelida. Aturants a N340, Castellet i la Gornal, l'autovia 2 a Bell-lloc d'Urgell, al Palau d'Anglesola, a Vilagrassa, la C55 a Castellgalí, tot direcció Barcelona, i per obres la P2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc i l'autovia 2 a Jorba. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Més informacions, Cèlia Forment.
A l'aeroport del Prat, el dia de més operacions de tota la Setmana Santa, coincideix una nova vaga de jornada, una jornada de vaga, volíem dir, dels serveis de terra de Ground Force. L'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Air France s'encarrega d'operacions dels avions a les pistes i del transport d'equipatges. A les 5 s'ha acabat la segona franja de vaga del dia i es tornarà a activar entre les 10 i les 12 de la nit d'aquest dilluns. Enric Montes, d'UGT, fa balanç de la protesta sense data de finalització.
La setmana passada van haver vols que van marxar sense maletes i les maletes d'arribada sense descarregar van tornar al lloc de procedència. Ara mateix tindrem acumulades unes 2.000 maletes per entregar a Barcelona, més les que estiguin en altres aeroports.
Israel es felicita d'haver donat un cop dur al règim iranià amb l'atac al complex petroquímic més gran del sud del país. També ha matat un alt càrrec del govern de Teheran. Tot i els esforços dels mediadors i la proximitat de l'ultimàtum de Trump, l'Iran remarca que no vol un alto el foc, sinó un final de la guerra. El portaveu de la diplomàcia iraniana rebutja l'ultimàtum nord-americà.
Una data límit no ens hauria de causar ni el més mínim dubte a l'hora de defensar el nostre país.
L'Audiència Nacional jutja des d'avui el cas Kitchen amb l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2 al banc dels acusats. La Fiscalia els demana 15 anys de presó com a responsables de muntar una trama parapolicial per robar documentació sobre la Caixa B del PP a Luis Bárcenas. Les defenses demanen la nul·litat del procés i el PSOE, que fa d'acusació popular, que Maria Dolores de Cospedal passi de testimoni a acusada.
Isabel Díaz Ayuso ha qualificat de ximpleria la proposta de l'endecari basc de traslladar temporalment el Guernica a Euskadi i ha criticat que generi una polèmica absurda alimentada pel nacionalisme. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha recordat que els experts alerten que la famosa obra de Picasso està en mal estat i ha defensat que, com a patrimoni de tots els espanyols, qualsevol ciutadà, també els bascos, pot contemplar-la al Museu Reina Sofia a Madrid. A Catalunya hi ha 260 infants de menys de 6 anys que viuen en centres tutelats i gairebé la meitat tenen menys de 3 anys. Però només hi ha 87 famílies que vulguin acollir de manera urgent.
La directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, Helena Lladós, demana que el nombre de famílies creixi com a mínim un 50%.
Si poguéssim créixer entre 300 i 400 famílies, el sistema estaria més segur i estaria més robust, perquè al final sempre és millor tenir més famílies que puguin esperar a que arribi aquest infant o aquest adolescent necessitat que no tenir nens en centres.
Són famílies acollidores que ofereixen un bon entorn a les criatures mentre la seva família d'origen intenta refer-se.
I ara els esports, Sonia Oliart.
A les 7, a la Lliga Femenina, el Barça rep el Badalona Women. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha fet força rotacions a l'11 inicial per a aquest partit, que podeu seguir per TV3. El Barça no es pot proclamar encara campió de la Lliga Femenina, però podria fer la jornada vinent al camp de l'Espanyol si avui guanya. I a les 9, el Girona rep el Villarreal en el partit que tanca la jornada número 30 de la primera divisió masculina. Un triomf dels gironins els allunyaria fins a 8 punts del descens. El Girona-Villarreal el podreu seguir el Tot Gira de Catalunya a ràdio des de 9:15. Tornen a la llista de convocats Brian Hill i Estuani. El Barça no podrà comptar amb Marc Bernal per als propers dos partits, demà passat contra l'Atlètic de Madrid a la Champions i dissabte contra l'Espanyol a la Lliga per un esquins al turmell esquerre. Qui sí estarà disponible és Araujo. I la gimnasta Laia Font ha fet bronze avui a la prova de la Copa del Món, alhora aconseguit ahir en salt al Caire. Cal sumar el bronze d'avui a la final de terra.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Judit Pastor.
Ara a la tarda farem un viatge en el temps. Anirem fins al 1976, que va ser un any clau a la història de Catalunya i de l'Estat. Franco ja no hi era, però el seu fantasma sí.
Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Visca!
Malgrat tot, va ser l'any d'aquest mític concert de Lluís Llach al Palau d'Esports.
Les mica tants de cops em parla aquí assegut.
També l'any per Sant Jordi, que va néixer el diari Avui, o la primera transmissió de futbol en català amb Joaquim Maria Pujals.
Contraatac de l'equip canari bastant ràpid, per cert. Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb Afif a lluita. També Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se n'emporta...
També en aquell 1976, concretament el 6 d'abril, va tenir lloc la fuga de presos més massiva, i podríem dir també més surrealista, que recorda l'Estat espanyol, la fuga de Segòvia.
Les he reunido a todos ustedes porque me han informado desde la Dirección General de la existencia de un plan de fuga en este centro. Espero que se trate de un rumor o de una falsa alarma. Pero de todos modos, como medida preventiva...
Va ser una fuga tan de pel·lícula que al cap de 6 anys va arribar, de fet, al cinema, de la mà del director Imanol Uribe, i on Ovidi Montllor encarnava el personatge de l'Oriol Soler Sugranyes, mort a mans de la Guàrdia Civil després d'escapar-se de la presó. I per recordar aquells fets, avui hem convidat l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, assessor històric del programa En Guàrdia, i cosí d'aquest noi, de l'Oriol Soler Sugranyes. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Se abre procedimiento sumarísimo contra José Oriol Soler Sugranyes.
50 anys ja d'aquests fets, d'aquesta fuga. Uns fets que et van marcar molt de prop.
Bé, jo sempre em sap greu parlar d'aquestes coses perquè, clar, qui hauria de parlar de referència a aquestes coses són els seus germans. Però per raons diverses, perquè en aquest cas en concret ho vaig viure jo, amb el seu germà Francesc, i, diguem, no està en condicions prou bé de fer-ho. I sí, és un fet colpidor molt gran, sí.
Ets historiador, estem molt acostumats a sentir-te a l'enguàrdia amb l'Enric Calpena. Sí. I hem llegit per alguna banda que arrel d'aquests fets, de la mort del teu cosí en aquesta fuga de la presó de Segòvia, vas decidir especialitzar-te en la repressió franquista, l'estudi de la repressió franquista.
Sí, jo havia acabat la tesi doctoral, havia acabat la meva carrera, havia de fer la tesi doctoral, i aleshores jo tenia molta relació, perquè sóc una persona inquieta i molt interessada per la història, i m'agrada tota la història, tota. I aleshores sé que vaig parlar, tenia molta relació amb un historiador molt important del segle XX, que era Pierre Vilar, que era occità. I em va dir, les coses que no s'escriuen es perden, no? I vaig pensar, doncs això jo he d'explicar la repressió franquista. I, és a dir, sense voler, em va incitar, i això va ser la raó per la qual jo fes aquesta tesi doctoral, i al llarg de tota la meva vida m'hagi especialitzat en la Guerra Civil franquisme. I aquesta va ser la raó.
Dèiem que va ser una fuga de pel·lícula, i és que us heu d'imaginar 29 presos polítics, 5 d'ells eren catalans, es van escapar de la presó de Segòvia, van excavar ells mateixos un túnel des dels lavabos, i un d'ells, l'Oriol Soler Sugranyes, cosí del Josep Maria, va acabar morint. Si et sembla, Josep Maria, el que farem ara és anar repassant punt per punt ben bé com va anar tota aquella història. Començarem pels protagonistes, l'Oriol Soler Sugranyes i 4 catalans més, que es van trobar amb 24 etarres.
Oriol Soler Sugranyes formava part del MIL, el Moviment Ibèric d'Alliberament, en què també hi havia Salvador Puig Antich. L'any 1973 ingressa a la presó Model per un atracament a una sucursal de la Caixa. Al cap de 3 anys, el traslladen a una presó molt petita a Segòvia, on només cabien 66 presos. Gairebé la meitat d'ells, 24 etarres bascos i 5 catalans, formen part de la fuga de Segòvia.
Un dels protagonistes és l'Oriol Soler Sugranyes. En aquell moment tenia només 28 anys. S'havia passat més de mitja vida pràcticament militant.
Sí, ell és un xicot ja que des de l'institut ja havia fet actuació política en contra el franquisme. S'ha d'entendre aquells anys i aquella situació i, diguem-ne, aquella mena d'explosió que suposava viure sota el franquisme, aquella opressió tan gran. Era una persona molt sensible i aleshores ell ja havia fet actes de tipus polític, ja havia estat a la presó de l'Estat francès, que per cert es va fugar, i després el van, en fi, amb l'atracament que va fer Bellver de Cerdanya, el van detenir i van anar a la presó. Sí, sí.
Eren uns anys molt convulsos, de molta lluita, però per què l'Oriol i els altres catalans van acabar en aquesta presó de Segòvia? Per què Segòvia?
Perquè eren unes presons de seguretat. Segòvia és un lloc que no estava ben comunicat, aleshores, per carreteres, i aleshores és una presó de seguretat amb una societat petita, tradicional, que es coneix tothom, i aquesta presó de seguretat allí era la màxima seguretat que tenia l'Estat. Llavors hi havia les persones que ells consideraven, el règim franquista consideraven més delicades o més perilloses pels seus interessos de l'ETA, i els que consideraven uns enemics molt, molt importants, encara que fossin pocs, que en aquest cas eren els dos del Mil, el Josep Lluís Pons Llobet, l'Oriol Soler Sugranyes, hi havia el Carles García Soler i un quart, que ara el nom del quart no el recordo, i aquests que es van sumar, diguem, quan els van dir si es volien afegir a la fuga, doncs s'hi van afegir amb tot el coratge i endavant.
Aquests catalans eren el Josep Lluís Pons Llobet, el Ramon Llorca López, el Frederic Sánchez Juliacs, el Carles García Soler i l'Oriol Soler Sugranyes. Sí, sí, sí. Tots ells, juntament amb membres d'ETA...
Eren activistes. Eren activistes d'ETA, sí.
Van organitzar aquesta fuga. Sí. Hi havia un pla molt concret.
Els presos bascos, membres d'ETA politico-militar, excaven un túnel durant quasi mig any per aconseguir connectar-lo amb un col·lector d'aigües fecals. Conviden a participar-hi els altres presos en condemnes altes, entre ells Soler Sugranyes, que és un dels últims a afegir-se al pla. Quan s'adona que la idea dels bascos va de debò, no ho dubta ni un moment.
Clar, és que l'Oriol feia res dies que estava en aquella presó i de cop li diuen, ei, que tenim un pla de fuga, marxem demà.
Sí, ell s'hi va afegir perquè era una persona inquieta, obstinada, valenta, molt a més el que deia s'ho creia. És a dir, no parlava per parlar. I aleshores ell li van dir allò... Hi ha una cosa que és molt bonita d'ell que diu, jo sóc vent de llibertat. Ell era vent de llibertat, havia de viure lliure.
I, escolta, com pot ser que ningú s'adoni que està passant alguna cosa, que hi ha 29 presos que estan dibuixant un pla, que estan excavant un túnel subterrani pels lavabos de la presó? O sigui, com pot ser que ningú els descobrís?
Bueno, hem de tenir en compte que... És a dir, totes aquestes presons no són com les presons de seguretat ara, les últimes que s'han fet. Són presons antigues, moltes d'elles construïdes al principi del segle XX, amb el qual necessiten totes unes infraestructures amb les quals era possible actuar-hi en referència al que s'havia fet. Avui dia això seria gairebé impossible, per quina raó? Perquè ho hauries de fer sobre el formigó. armat. Clar. I llavors, com ho faries, no? I llavors ells sempre agafen el punt amb el qual hi ha les necessitats, que són els col·lectors de clavegram, i a partir d'aquí van anar treballant mesos i mesos fins que van poder trencar, diguem, aquests petits murs per connectar amb els col·lectors, que donaven amb una riereta que baixava també Segovia, estava en una part alta, i llavors baixava de la ciutat, i llavors amb aquesta part alta del part baixa el col·lector, on baixen les rieres i totes diguem, les aigües residuals que venen de Segovia es van fugir. És un lloc no controlat, perquè tot allò és a la part de baix de tot, perquè allò és tot porqueria, llavors van, tenien calculat i van rebentar això.
Els 29 presos aconsegueixen fugar-se de la presó excavant aquest túnel, però alguna cosa falla i els presos es dispersen.
Els 29 presos fan un tram en furgoneta i després són traslladats a un tràiler amb doble sostre que portava fusta fins al nord de Navarra, on els han dit que es trobaran amb un guia que els conduirà fins a França. Passen les hores i aquesta persona no arriba. Davant d'aquesta situació inesperada, els presos decideixen baixar del camió amb l'objectiu de trobar el seu propi camí cap a la llibertat a través del bosc.
Què va fallar? Per què no es va presentar mai aquesta persona?
I a més, va ser una cosa molt curiosa, perquè en les notícies que surten, quan ja han dit que s'han fugat els presos, i recordo que estàvem amb el meu pare, aleshores a casa, i vam sentir la notícia, que està passant, que està passant, que està passant, bueno, ja de la mort, eh? Però, unes poques hores després. El cert és que la policia i la Guàrdia Civil controlava totalment la frontera de Portugal. Uh-huh. Perquè no es pensaven que un camió carregat de fustes hi hagués tantes persones dins. I aleshores, és a dir, van anar cap a Burgueta, la part de frontera, i és una part basco-navarra, i allí la frontera, la Muga, allò que en diu la Muga. I a la Muga hi havia de venir una persona que feia de contacte. Aquesta persona que va fer de contacte, aquesta persona va fallar, es va confondre, etc. I ells, que ja olorant una mica que ja estaven al costat de l'estat francès, volen passar per aquestes serres. No són serres massa complicades, diguem, per gent que fa activitat i que, en fi, que fa esport i que es mou dins de la presó per mantenir-se en forma, i a més van anar cap allà. Però hi havia una boira terrible, perquè nosaltres encara hi vam arribar un dia després a buscar el cos i tot això, i encara una boira que no sabia res. I amb aquesta boira és quan ells es confonen, i és la raó per la qual la Guàrdia Civil, que hi ha l'informe de que estan patrullant zones de frontera i contraband i tot això, és llavors quan hi ha la idea que potser poden passar per allà. O sigui, han sigut unes hores desafortunades en referència a aquest contacte de l'ETA que va fallar per confusions, per errors entre ells, etc, etc. Clar, tot això és clandestí.
Clar, clar.
No hi ha telèfons...
I no hi ha mòbils.
No hi ha mòbils, no hi ha res.
No tens un grup de Telegram que et dius, ei, quedem aquí. No, no.
Tot això és un punt, amb un contacte, i, en fi, totes aquestes circumstàncies van produir aquest fet.
Un fatídic desenllaç.
Els presos intenten travessar la frontera mentre lluiten contra la pluja, el fred i la boira. Mentrestant, la Guàrdia Civil amplia el seu dispositiu. I quan arriba la nit, el grup es dispersa. La cap del comando exterior i quatre dels fugats, entre ells Carles García Soler, aconsegueixen arribar a França, però la majoria són detinguts a pocs metres de la frontera. Un dels agents dispara el seu fusell, que impacta contra Oriol Soler Sugranyes, única víctima mortal d'aquest episodi. Tenia 28 anys.
Van matar l'Oriol a 150 metres de la frontera amb França, és a dir, de la llibertat.
Sí, sí. És possible que haguessin entrat a l'estat francès i, de forma confosa, tornessin a entrar a l'estat espanyol. Perquè per la forma de la muntanya, per les pujades i baixades que hi havia. Sí, sí, en aquell moment, i aleshores hi ha un moment que, segons explicaven els altres, que eren... que, en fi, les altres persones, que hi va haver un moment que vam coincidir davant del cap de les forces de la Guàrdia Civil que eren allà, quan vam anar a recollir el cadàver, doncs amb el qual hi havia una persona que va explicar aquesta situació, la situació de que van dir que és alto a la Guàrdia Civil, no sé quines coses, i llavors una gent va disparar, i sempre queda el dubte de si va disparar a bulto i va ser de casualitat que l'afectés, o bé va disparar, això no ho sabrem mai.
L'Oriol va morir, però n'hi ha que van aconseguir passar la frontera. Sí. Uh-huh. Alguns els van detenir i d'altres van aconseguir amagar-se. N'hi ha un grup que es van amagar durant 10 dies. Sí. En un xalet que van trobar buit.
Sí, sí.
Ostres, això et sembla també un altre capítol d'aquesta pel·lícula, eh?
Sí, es van amagar perquè hi havia una porta que no estava ben tancada, la van forçar una mica i es van poder amagar allà dins, i van tenir la sort que era un xalet de cap de setmana, van trobar una mica de menjar, i aleshores, durant 8 o 10 dies són, no ho sabia exactament, doncs van... Un d'ells va ser el Pons Llobet. I aleshores el que van fer van ser absolutament silenci total, no van tocar res de res, llavors si voleu veure que allò era la casa d'un xalet de cap de setmana, que no hi havia res, ningú havia forçat cap finestra, no havien forçat res, perquè no es veia, perquè estava una mica oberta i ho van deixar igual. Una mica, diguem, deixada la fusta, es havia deixada la fusta, sí. No? I aleshores es van allà fins que finalment van poder passar a l'estat francès.
Mira, ara que ja hem conegut una mica la història, escolteu això.
Encomanem a la mare Rossinyol, a mon pare no pas gaire Rossinyol, d'un vell buscatge Rossinyol, d'un
Aquest és un fragment de la pel·lícula que comentàvem, sí, sí. On l'Humidi Montlló encarna el teu cosí Oriol,
sí, sí.
Cantant Rossinyol. Veig que t'emociones.
Sí.
Què simbolitzava aquesta cançó?
Home, era bastant el seu perfil i el perfil de la meva família, de la part del Soler Sobranya, no? Que tots han sigut persones que han lluitat molt per això i, a més, clar, hem de tenir en compte que són dos o tres germans implicats que l'extrema dreta alguna vegada ha intentat, en fi, cremar la porta de la casa, que li han fet, en fi, han tingut actuacions en contra d'altres germans que no estaven en la vida política i fins i tot desconsideracions, i aleshores, és a dir, aquesta pel·lícula, aquest homenatge, és una cosa molt bonica, una cosa molt bonica.
I què se n'ha fet dels altres catalans que van participar en aquesta fuga?
Bé, s'han fet grans. Amb el Josep Lluís Pons Llobet, l'Institut d'Estudis Catalans, va fer un acte amb el qual es va parlar d'ell, i aleshores jo vaig anar a parlar amb el Josep Lluís Pons Llobet de com havia anat, era com un acte d'història, eh? Jo feia la part històrica més, diguem, la part, diguem, de testimonial del Francesc, de Francesc Soler Sobranya, jo mateix anant a buscar el cadàver amb una actuació per part de les forces d'ordre públic espanyoles que va ser intimidatòria, vexativa i burlesca cap a nosaltres, portant el cos, portant-lo cap a perquè l'enterressin, i els altres, doncs, van seguir alguns, no sé si tots els hi va afectar l'amnistia, perquè l'amnistia va ser, hi va haver dos amnisties, la primera sí que va agafar fonamentalment a gairebé tots els de l'ETA, excepte si no havien fet alguna actuació armada amb mort fins una etapa posterior, però els catalans no, alguns catalans que havien fet lluita armada no els havia afectat l'amnistia.
Mira, tenim al telèfon un dels supervivents d'aquella fuga. És el Carles García Soler. Carles, molt bona tarda.
Hola, bon dia. Digue'm.
Estem aquí recordant amb el Josep Maria aquesta fuga. Ara fa 50 anys. Quan tu recordes tot això, què et ve al cap?
Sí. No, home, se'm posen encara els pèls una mica de punta, però bueno, és tal com estàveu explicant, eh? Només que l'error principal, jo entenc que van ser dos, que va ser un avant per costat al Mugalari, que és el que es tenia que passar al costat francès, i no es va presentar en el lloc on havíem quedat, i la segona cosa va ser la boira, que havia una boira espessa que pràcticament a 2 metres no hi veies. I tot això va fer, doncs, que, bueno, que la gent es anés dispersant, es anés perdent, i va com va acabar, no?
Mm-hmm. Clar.
Però, bueno, noia, això...
A tu, ja quan passat, et proposen unir-te a aquesta fuga, quan diuen, mira, estem organitzant una fuga, què et passa pel cap quan et proposen aquest pla?
Bueno, en aquella època, l'edat, i que veníem ja de lluitar contra la dictadura i tota la punyeta, no ens venia de nou ni ens feia por tampoc, entens? Vull dir, ens hi vam apuntar de seguida.
Vull dir, no ho vas dubtar ni un moment, eh?
Que hi érem allà, que ens sembla que érem 4 o 5, tots ens vam apuntar convençuts del que anàvem a fer.
Tu ets un dels que vas poder travessar la frontera. Com us ho vau fer? Com ho vau aconseguir? Com vau aconseguir escapar de la policia?
Bueno, d'això en César ho comentava. Nosaltres, degut a aquella boira que havia tan espessa que pràcticament no s'hi veia, i la Guàrdia Civil que apareixien a tot arreu i senties els trets, doncs el que se'ns va ocórrer és acostar-nos al poble d'Espinal, em sembla que es deia, es diu, i vam veure aquella casa que estava deshabitada, no hi havia ningú, i vam decidir doncs entrar dintre i refugiar-nos allà fins que trobéssim l'oportunitat de poder escapar, no? La qüestió és que un cop dins de la casa doncs vam veure que estava tot allò envoltat de Guàrdia Civil per tot arreu, vam dir, hòstia, ens quedem aquí fins que tots aquests marxin, no? I vam estar, no recordo ara els dies, però em sembla que vam estar ben bé dues setmanes, eh? Mm-hmm. Tancats allà dintre, sort que hi havia venjar, perquè era una casa d'estiuets, i tenien reserves de menjar, i bueno, menjàvem allà com si fos casa nostra.
I en algun moment fins dieu, hem de sortir, ara.
No, o sigui, hem de... Nosaltres érem conscients que l'única escapatòria que teníem amb èxit era si es presentaven els duellos de la casa, que suposàvem que vindrien amb un cotxe, va arribar el duello a casa i amb una persona que es veu que era com un ajudant. Llavors, a punta de metralleta, els vam agafar, els vam fer entrar dins de la casa, llavors, doncs, els vam voler recompensar amb diners i els vam dir, mira, això com a bona voluntat, perquè veieu que hem estat aquí una força major, però no teníem cap intenció de fer mal ni res. Els vam dir, aquests diners no els hi digueu a la Guàrdia Civil, que us els hem donat, com així va ser. Quan van contactar amb la Guàrdia Civil, que nosaltres ja no hi érem, se'ls va córrer a dir que havien donat no sé quantes mils de pessetes eren, però eren moltes, eh? I els hi van requisar els diners. Però bueno, després es van fer molt amics, inclús amb els duenys de la casa, eh? Jo he estat diverses vegades allà a Espinal, allà amb ells i tota la punyeta.
Ah, carai.
Digue'm, què més?
No, que és curiós, no?, que ells devien passar un moment de por de veure un grup de persones que els apunten amb un arma i que després d'això en sortís una amistat.
Vam acabar amics, cuidado, els vam lligar i els vam amordaçar. No,
clar, i després amics,
això
eh?
Això també, eh?
I després d'aconseguir escapar, què va ser de la teva vida? Vas seguir militant? Què vas fer?
Sí, bueno, llavors va ser tot una... una epopeia, eh? Vull dir, pensa que vam travessar muntanyes, vam anar a parar doncs en un monestir, els capellans d'alguna manera ens van ajudar, des d'allà aquell monestir vam aconseguir contactar amb l'organització ETA, ens van vindre a buscar amb un camió de moble per despistar, i d'allà ens van portar fins a Euskadi, i d'Euskadi amb un barco vam passar a França. A França vam contactar amb un advocat i l'advocat va dir que ens presentéssim a la prefectura de la gendarmeria. I pel tom a tontos ens en vam anar a la comissaria a explicar-ho.
Un cop a França us detenen i entenc que sí. Després com sortiu en llibertat?
Bueno, molt fàcil. Ens van desterrar, ens van tindre un anilla sencer a la presó i d'allà ens van portar a l'illa de Lleu
i ens van
desterrar allà. I a l'illa de Lleu i vam aconseguir contactar amb una persona catalana, de família catalana, doncs que tenia un barco i ens vam anar a buscar a Lleu i ens vam escapar de Lleu també.
Déu-n'hi-do, quina vida de pel·lícula, la del Carles García Soler. Carles, moltes gràcies per haver-nos atès avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
Qualsevol cosa ja saps, tinc el telèfon sempre a punt, tot i que no funciona tot, però bueno, vale?
Molt bé, Carles, moltes gràcies. Vinga. Una abraçada.
Merci.
Rossinyol, que vas a França, Rossinyol. Encomana'm a la mare, Rossinyol, d'un bel bocatge, Rossinyol, d'un gol.
Una història que ara fa 50 anys d'aquesta fuga de Segòvia que hem recordat també amb el Josep Maria Soler i Sabater. Moltes gràcies, Josep Maria, també per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per recordar-nos.
Encomana'm a la mare, Rossinyol,
Senyor,
ton bon.
Pau Albet i Marcel Borràs es llancen al món de l'òpera amb una reflexió sobre la violència.
Els Stuntmen és una tragèdia contemporània amb música del compositor Fernando Velázquez, que ens fa pensar en la figura de l'heroi a través dels especialistes del cinema, els Stunts.
Del 15 d'abril al 3 de maig, al Teatre Lliure de Montjuïc.
El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió, i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada. I a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies. I nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Arriba la primera semifinal d'Eufòria, amb una doble expulsió.
Increïble.
I una convidada especial al jurat, la Vico.
Eufòria!
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. No
molt bé, Joel.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
I ara, a la tarda, us explicarem qui són l'Amèlia de les Camèlies i la duquessa de l'Eixample. De les Camèlies i la duquessa de l'Eixample són dos dels personatges d'un dels debuts literaris més interessants del que portem d'any, i quedeu-vos amb el seu nom. Edna Miró, bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt contenta.
Felicitats per aquest llibre, Amèlia. Gràcies. De les Camèlies. És el nom del llibre, el títol del llibre, és el nom de la protagonista, Amèlia de les Camèlies, sí. No? Qui és aquesta Amèlia de les Camèlies?
Diguem-ne que més que el nom és, m'agrada dir que és l'epítet, no? O sigui, diguem-ne que d'una banda existeix l'Amèlia com a persona i després existeix el personatge, que és l'Amèlia de les Camèlies. I aquesta distinció per mi era molt clau, no? Perquè precisament l'Amèlia és una persona que es dedica a estilitzar la seva vida i a codificar-la i a romantitzar-la a través de la construcció de l'Amèlia de les Camèlies, que és aquesta imatge, aquesta aparença, aquesta façana.
Tots tenim un personatge, tots construïm un personatge, i més en aquest moment d'Instagrams, postureig, aquestes coses.
Sempre estem construint una imatge, la manera com socialitzem, no? Sempre és una construcció de personatge, però a mi el que m'interessava és que aquesta construcció de personatge, en el cas de l'Amèlia, passa pels codis culturals d'aquest món cultural barceloní, no? Que aquí retrato a través de la sàtira, però que està molt codificat. Llavors, a través d'aquesta construcció, està tota l'estona, diguem-ne, projectant una imatge que al final es menja la seva persona.
L'Amèlia de les Camèlies, forma part d'una joventut barcelonina molt, que es mou per aquests entorns culturals fins a un punt snobs, no? I una de les seves amigues és la duquessa de l'Eixample, també un altre nom
que, un altre epítet d'aquests.
Clar, que dius, mare meva, la duquesa de l'Eixample. Com ens l'hem d'imaginar, la duquesa de l'Eixample? Doncs perquè com? Segur que al voltant nostre hi ha moltes duqueses de l'Eixample.
Sí, o moltes persones que es creuen que són duquesa
ara,
de l'Eixample.
Que no és el mateix.
Que aquest és el punt, no, diguem-ne, ridícul de tot plegat. La duquesa de l'Eixample és, així com l'Amèlia, és l'Amèlia de les Camèlies, la Clara, és la seva amiga, és la duquesa de l'Eixample, és aquesta mena de nòdul social que articula tot aquest eixam, tot aquest rus d'abelles, no?, que zumzegen al seu voltant, no? I llavors m'agradava precisament com una mena de fris social desplegar tots aquests personatges que cadascú està en la missió de construir-se aquesta imatge per tal d'assolir d'alguna manera una cel·la, una posició, un prestigi, una reputació, una cosa tan intangible com això.
Les abelles són unes altres de les protagonistes d'aquest llibre, sí. Després en parlarem. És la teva carta de presentació, Amèlia de les Camèlies? És la teva primera novel·la?
És la meva primera novel·la. No és la primera novel·la que escric, en el sentit que jo he escrit des de sempre. Soc una persona que sempre ha estat, diguem-ne, treballant l'escriptura, sempre he volgut que era saber, sempre he sabut que volia ser escriptora, però sí que és veritat que és la meva carta de presentació, òpera prima, que se li diu, no?
Quan la vas començar a escriure? Fa molt temps que hi rumies?
Sí, la veritat és que sí. Aquesta novel·la ja porta escrita doncs, potser 2 anys ben bé. El que passa és que, clar, hi ha hagut tot un procés d'edició, d'anar-la polint, d'anar-la cisellant, d'anar-li donant forma, no? Que això qualsevol persona que sigui escriptora t'explicarà com les novel·les al final es van retroalimentant amb la realitat que van vivint i coexistint. Els
coses com se'ls deuen els esnobs parlen d'una angoixa que no senten, parlen d'una nàusea que no coneixen, parlen fins i tot de supervivència sense saber tan sols què és l'existència. Citen
Guillermina Mota, és qui canta aquesta cançó Els Esnobs, que són uns versos que ens recorden una mica, no?, el teu llibre. No sé si els personatges del llibre també són una mena d'esnobs.
Absolutament. Vull dir, com estan adscrits al que seria aquest esnobisme barceloní, no?, en el qual lo important, precisament, no és haver llegit, no és haver pensat, sinó fer veure que has pensat molt, no? Vull dir, hi ha una frase del llibre que m'agrada en aquest sentit, que diu era prou intel·ligent per fer-ho veure, que era molt, no? Llavors, sempre és aquest punt mitjà en el qual sempre estem, diguem-ne, treballant per fer mitja en tots els aspectes de la nostra vida i projectar sobretot aquesta imatge. I clar, la pregunta, no?, al final això és una sàtira i aquest punt crític rau en la idea de on queda la cultura. Vull dir, si realment és més important o dona més prestigi social fer veure que has llegit un llibre o adscriure't a certa lectura d'un llibre, on queda realment la teva lectura crítica d'aquell llibre, no? Llavors, això és el que batega en l'esnobisme.
I després, un altre tema, diu la Guillermina Mota en aquesta cançó. Parlen d'una angoixa que no senten, parlen d'una nàusea que no coneixen, sense saber tan sols què és l'existència. Un altre dels temes que hi ha pol·lulant per aquest llibre és aquesta mena d'angoixa d'aquesta joventut. La protagonista diu que té una crisi espiritual molt forta. No sé si això també és una mena de retrat o fins i tot de crítica d'aquesta joventut que, segons les dades, segons les estadístiques, estem tenint més problemes de salut mental que mai, que anem més al psicòleg que mai, que estem molt centrats en el jo, no? Hem de posar límits, ens hem de prioritzar, no?
Tot sí, això tots, tots aquests tòpics
que ens van
salut
arribant.
Salut mental és tan important.
Clar, que sense desmereixer no, el tema de la salut mental, però a vegades, no?, també performem una mica, no?
Diguem-ne que, evidentment, totes aquestes coses són importants. El problema és el moment en què això es converteix en un discurs i és més fàcil adscriure's al discurs que no pas, diguem-ne, treballar en la realitat d'aquesta problemàtica. Llavors, jo crec que, al final, com aquesta joventut, no?, que tenim tots aquests problemes i estem allà, tot això és una efervescència de la superficialitat en la qual ens movem, no? Si estem tan dedicats al nostre personatge, si estem dedicats tant a aquesta circulació de les imatges, de les aparences, en realitat, quin és l'espai que queda per una cosa tan bàsica com la intimitat o la construcció d'aquesta intimitat, la cultura.
Fixa't com acaba aquesta cançó, Guillermina Mota.
Parença és qui du la transsols el moment dels esnobs. Jo els faria un monument als esnobs. Jo, que no puc donar consell,
com ells? Tu ets com els esnobs que tant critiques en aquest llibre, Edna, una mica? Vens d'aquest món, també, o no?
Aquest és el meu món. És a dir, el món cultural... No podria haver escrit aquest llibre si d'alguna manera no sentís certa tendresa per aquest món, perquè el capdavall és el nostre, és el món on es produeix cultura en català, és el món on nosaltres estem inserits. El que passa és que això no treu, evidentment, que no en puguem fer la crítica, no? Llavors jo trobava que era interessant que tots aquests personatges, d'alguna manera, tinguessin aquesta ambivalència, no? Vull dir, jo no sóc l'Amèlia, però ningú és l'Amèlia, perquè tots podríem ser l'Amèlia, no? O sigui, m'interessava que tots exhibissin uns comportaments egoistes, en els quals, d'una banda, ens en sentim repel·lits, evidentment, com hauria de ser, però de l'altra, tots hem estat. En algun moment tots hem dit potser alguna frase, que l'Amèlia, tots hem fet un càlcul en algun moment social, no? Tots hem ponderat què convenia i què no convenia dir, tots hem vist, no?, com ens adscrivíem a certes hipocresies. Llavors, aquest estirarronça, que jo crec que els personatges s'aconsegueix, no?, en la novel·la, era el que m'interessava, perquè és el que genera, diguem-ne, la problemàtica en el lector. Nosaltres som l'Amèlia o no som l'Amèlia? Fins a quin punt la som i fins a quin punt podem triar no ser-la?
Què hi ha de tu en l'Amèlia?
Amb mi? Aquesta pregunta és molt tramposa.
Ai.
Diguem-ne que el que hi ha... O sigui, el que et puc dir el que no hi ha.
D'acord.
Si ens interessa.
Sí, clar.
El que no hi ha és... diguem-ne que el problema de l'Amèlia és que és una persona que és incapaç d'observar el seu món. O sigui, és una persona que és incapaç de descriure la seva realitat.
Molt centrada en ella mateixa,
exacte,
no?, tota l'estona.
Absolutament. Tota l'estona aquesta autojustificació, aquest egoisme autojustificatiu, el que fa és que sigui incapaç de sortir de les seves ficcions. Llavors, clar, per dir-ho així i ràpidament, no?, l'Amèlia hauria estat incapaç d'escriure Amèlia de les Camèlies, no? Llavors, m'agrada pensar el gest de l'escriptura i també el gest de la lectura, al final, com aquesta distància en la qual tu t'hi poses i llavors, per tant, d'alguna manera, aquesta consciència et pot salvar o, com a mínim, et pot fer conscient dels moviments que tu fas.
Edna Miró també seria un bon nom, no?, per un personatge d'aquest llibre. Trobo que és un nom molt artístic,
sí,
amb molta sonoritat, amb molta presència.
Sí, quatre lletres. No? Això és mèrit de la meva mare, que és arqueòloga i sempre va estar fascinada per el volcà, Sicília, vull dir, tot el llegat aquest, o sigui que sí, li he de deure això.
Barcelona llavors era com una obra de teatre on tothom deambula perdut buscant el seu paper i jo anava insegur, poc convençut del meu personatge sense saber què seria de mi i la veritat que sempre us l'he de dir és que encara no ho sé.
És brutal, perquè escoltant aquesta cançó de la Ludwig van, que l'acaben de treure fa molt poc, diria que potser han sortit en paral·lel el teu llibre i aquesta cançó de la Ludwig, més o menys. No sé, trobo que fa una mica de mirall, no?, d'aquest retrat d'aquesta Barcelona cultureta,
sí,
no?
Sí, evidentment. Vull dir, jo crec que hi ha, per dir-ho així, un moviment en el sentit de fer-nos conscients del paper que estem jugant i de la manera com el juguem, no? Però sí que és veritat que al capdavall, Amèlia, en la mesura que és una sàtira, en la mesura, no?, que treballa en el material del llenguatge, que és el de la literatura, crec que fins a cert punt pot aprofundir en... no tant les circumstàncies, sinó les lògiques que operen en aquest món. O sigui, una de les coses que a mi m'interessava és que aquest retrat no fos merament circumstancial. No m'interessava fer de franctirador i anar buscant persones, no? O sigui, no m'interessava fer aquest mimetisme. El que m'interessava era assenyalar la problemàtica de fons, no?, que és el fet que aquest món funciona premiant aquesta hipocresia. Llavors, per això m'interessava com més la mecànica que no pas els resultats d'aquesta mecànica, que són l'Amèlia i tota la seva trup.
I també són importants els espais on es mouen tots aquests personatges. La Beckett, la Filmoteca, el carrer Tallers, el Liceu, l'Smuc... Vull dir que ja denota una mica com,
exacte,
són aquests personatges.
Sí.
No sé si algú que no formi part d'aquesta escena literària, d'aquesta escena cultural barcelonina, podrà entrar, podrà gaudir plenament del teu llibre.
Clar, potser és biaix, però jo et diria que sí.
Sí.
Jo crec que sí, perquè al capdavall és veritat que és una singularitat molt concreta i que el fet d'haver-t'hi mogut doncs, generarà una complicitat que, evidentment, si no la tens, doncs... Però no crec que la trobis a faltar, perquè d'igual manera que tu llegeixes una novel·la de, per exemple, Balzac, i trobes les dinàmiques de París a Barcelona transposades, malgrat la singularitat intrínseca, crec que realment aquestes novel·les, la potencialitat que tenen és que al final retraten, com he dit, una mecànica que és absolutament interpolable a qualsevol altre món, no només al cultural, no? O sigui, hi ha molts mons, jo diria que la política funciona també.
També, totalment. Segons, totalment.
Llavors, al final, la idea és aquesta, no? Com tots els mons en els quals ens movem són aquests ruscos on hi ha les cel·les, no? I tot, al final, som abelles que ens movem per aquesta mecànica.
Queda molt atenció perquè en el llibre barreges escenaris i noms reals, sí, però al mateix temps te n'inventes alguns. Per exemple, hi ha un personatge que llegeix un mitjà de comunicació que es diu 234 en lloc de 324.
Això aprofito que estic ara perquè ho vull esclarir.
Esclareixo.
Vull dir, com, és una declaració. Això és una broma perquè clar, a Twitter és una broma molt de nínxol. A Twitter hi havia un compte que es dedicava a fer...
Sí, a parodiar els titulars,
exacte,
no? D'acord.
Hi ha moltes persones que s'han pensat que realment era una errada, que estava ridiculitzant el personatge. Vull dir, en absolut, era una broma, potser una mica passada freda nínxol, però era una broma.
Fa gràcia. Quan t'ho trobes, fa gràcia.
Gràcies.
Després, hi ha una revista que es diu Tempus Fugit, no sé si és Time Out, potser.
Bueno, podria,
podria ser. O un editorial que es diu Delits Xics, no sé si és Petits Plaers.
Podria ser.
Tot podria ser.
Tot podria ser.
Tot podria ser en aquest llibre. I també hi ha una cantant, a veure, a veure si la meva teoria... A veure si l'encertem. Que es diu Martona. I que és germana d'una influencer que té molts seguidors a xarxes.
Potser som joves adolescents avorrits.
Aquesta que canta és la Rosarona, que és la germana de la Juliana Canet. No sé si la Rosarona, la Juliana, també podrien ser personatges d'aquesta novel·la.
La idea, com he dit abans, és que tothom podria ser personatge d'aquesta novel·la. Evidentment hi ha, diguem-ne, joc, per entendre'ns. Però també és veritat que, diguem-ne, adscriure un personatge a una persona de la nostra realitat és tancar el text, no? I a mi això no m'interessa. A mi el que m'interessa és deixar-lo obert, perquè, com he dit abans, tots podríem ser aquesta persona. Tots podríem estar dins del món de l'Amèlia, tots podríem, diguem-ne, en algun moment ser la pròpia Amèlia. Llavors, la potencialitat de la sàtira, de la crítica, és precisament que romangui obert, que no hi hagi aquesta lectura dels models d'àlbum de fotos familiars. Això no m'interessa, perquè al final això és circumstancial. El que m'interessa és que en el lector hi hagi aquest exercici d'autoconsciència o d'autoexamen, no?, per entendre'ns.
A banda de tots aquests personatges, també hi ha unes altres protagonistes que les has anat anomenant al llarg de l'entrevista, que són les abelles. Tota l'estona estan allà, les abelles.
Sí, sí, sí.
És això, no?, que denoten aquest comportament social de crear xams, grupets, napolulant, zumzejant pels llocs, no?, una mica.
Zumzejant.
Costa de dir això. Zumzejant.
Sí, absolutament costa. Sí, perquè m'interessava les abelles en el sentit de que les abelles són un animal absolutament estructuralista, és a dir, que es defineix, no?, les cel·les dels rusc que es defineixen per oposició. I una mica la dinàmica aquesta social d'anar-se intercanviant en els vasos capilars, no?, la informació, els safareig, les idees, no?, o sigui, com si això al final fes moure el rusc, és el dinamisme del rusc, un dinamisme opositiu, no?, de quan queda alliberada una casella, no?, llavors comença tot un seguit de mecàniques per ocupar parla, i tots ens definim segons la casella que ocupem, no? Llavors, això em fascinava molt, de les abelles. Dit això, no sóc una fanàtica de les abelles, vull dir que això
no,
que ho és.
No, costaria, a mi em costaria, vaja. I un altre nom que apareix molt és el de Mercè Rodoreda.
Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida.
Hem convertit Mercè Rodoreda en una mena de mite i a base d'anomenar-la li hem gastat el nom i l'hem pervertida una mica?
Absolutament. O sigui, el que jo crec que ha passat amb Mercè Rodoreda i en tot cas el que critico a la novel·la referent a Mercè Rodoreda és una mena de lectura que l'ha convertida en un empatum, no? O sigui, que d'alguna manera l'ha convertit en una autora innocua, en una autora de consum cultural, en una autora que hem fetichitzat, no?, en el sentit de l'hem estereotipat. Clar, això fa que no llegeixis com s'ha de llegir Mercè Rodoreda, que és amb la seva seriositat, amb la seva força, fins i tot política, i que alhora esdevingui una mena d'ornament, no?, de la personalitat. I trobem un munt d'exemples de persones que al final el que fan és utilitzar no només Rodoreda, sinó també Pla, vull dir, un munt d'autors, no?, que s'utilitzen en funció d'una construcció de la seva personalitat. Llavors, clar, val la pena llegir per això.
Bona pregunta.
No sé, clar, o sigui, al final aquesta jo crec que és la pregunta del llibre, no? O sigui, fins a quin punt
la lectura, si la rebaixem a ser aquesta mena d'ornament de l'escenari, no? Aquest atrezzo del nostre encís, del nostre encant personal, no? Fins a quin punt les lectures a Amèlia només li serveixen per seguir sent encantadora. Clar, això deixa enrere absolutament el potencial transformador, el potencial, diguem-ne, absolut que jo li dono a la cultura i a la literatura.
Edna, ara ve Sant Jordi i uns dies abans, el dia 19, faràs 25 anys. No sé com encara és aquesta primera diada com a autora.
Aquesta primera diada com a autora. Doncs bé, em il·lusió, no? Perquè al final forma part del joc, forma part del rusc, no?
Exacte. És un dia de zoomzeig permanent,
eh?
Un dia que tothom va molt cool amb una tote bag de Mercè Rodoreda, sí, comprant els llibres que potser després no es llegirà, però que penjarà la foto a Instagram per demostrar que guai que és que s'ha comprat aquell llibre.
Espero que siguin prou autoconscients per comprar Amèlia de les Camèlies, no?
Escolta, si us compreu Amèlia de les Camèlies, us l'heu de llegir. No val fer trampa, eh?
Exacte. No podeu fer només la fotografia.
No podeu ser víctimes d'això.
Exacte. El problema és que si feu això esteu, diguem-ne, corroborant l'estereotip, no? O sigui, a partir d'ara, si es porta un vestit de flors, estàs adscrivint-te, no?
Exacte.
A l'Amèlia.
Exacte.
També hi ha una mica la intenció de la sàtira en aquest sentit, d'exaurir una posició, d'exaurir una mena de comportament. A partir d'ara potser hem de fer les coses diferents.
Compreu molt aquest Amèlia de les Camèlies i sobretot llegiu-lo. Edna Miró, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies, Judit.
Una abraçada. Tarda d'operació tornada de Setmana Santa. Segons el Servei Català de Trànsit, el 80% de vehicles ja haurien tornat a l'àrea de Barcelona. Mariluz García, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, els que ens estiguin escoltant des del cotxe ara mateix, vies amb principals complicacions a aquesta hora?
Doncs hi ha alguns trams de congestió encara a la P7, però tampoc no són llargues cues. N'hi ha a l'Aldea, a l'altura de l'Ampolla, també a Santa Oliva, al Baix Penedès, també des de Banyeres del Penedès a Castellet a la Gornal, després molta intensitat des d'aquí fins a Santa Margarida i els Monjos, i a partir d'aquí fins a la zona de Barcelona la circulació ja força fluida. També hi ha algunes petites aturades a l'N340 Castellet i la Gornal, l'autovia A2 amb lentitud i aturades entre Bellpuig i Vilagrassa, també direcció Barcelona, la C55 a Castellbell i el Vilar, per obres està força complicat a l'AP2 i N240 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc en direcció Barcelona, sobretot a l'autopista, que és on es fan les obres. I també per obres l'autovia A2 i la Nacional 2 a l'altura de Jorba, també direcció Barcelona. A l'àrea de Barcelona ja comença a haver-hi algunes petites aturades, a la C58 a l'altura de Montcada, en direcció d'entrada, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre la Vall d'Hebron i Vallcarca, en direcció Llobregat, però aquí és perquè sembla que hi ha alguna incidència.
Gràcies, Mariluz.
A tu, vosaltres.
Fins ara. Nosaltres ara fem una pausa i quan tornem, concurs, eh? 93201-7474, 93201-7474, avui 60 euros al Condis.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets per aquí passi un bus.
Señores, ¿esto qué es?
Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput el 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Liga't a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
6 minuts per les 7 de la tarda. Ara la tarda és l'hora del concurs i avui toca rosca. Avui tenim dues rosques de música catalana, tenim dos concursants a punt i qui l'encerti, qui faci més encerts, s'endú aquest xec regal al Condis de 60 euros. I el primer concursant és el Paco de l'Hospitalet. Paco, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, molt bé, gràcies.
Que tens festa avui?
Sí, avui,
avui
sí.
Avui dia de descans, eh? Molta mona, has menjat molta mona avui?
No l'he tractat avui.
Ah, doncs a veure si et toca aquest xec de 60 euros del Condis i almenys pots comprar-te alguna llaminadura, alguna cosa, eh?
D'acord, vinga, gràcies. A veure si ja són.
Doncs vinga, va, tinc unes definicions preparades per tu. M'has de dir per quina lletra vols que comencem?
Per la A mateix.
Molt bé, doncs comencem per la A. Amb la A, grup valencià que ens explica la història del Tio Canya.
Passo.
Amb la B, cantant de Súria, que l'any 2003 va representar Espanya a Eurovisió.
Passo, també.
Amb la C, fill de Pau Riba, que va fundar el grup Pastora.
Carles?
No, Caim. Amb la D, grup de fusió fundat a la Garriga l'any 1995 i que va debutar amb el disc Bafalungo. Amb la D.
Passo.
Amb la E, tenen l'esperança que el cineasta Jean-Luc Godard els ajudi a entendre els senyals de les noies. Aquella cançó que diu Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. De qui és?
Dels Amics de les Arts.
Molt bé. Amb la F, aquesta estimada cantant se la coneixia com la tieta de Catalunya.
Feliu.
Molt bé. I amb la G, més de l'any 76, que Lluís Llach van registrar un memorable concert en directe publicat en disc.
Ja n'era el 76.
Molt bé. Tres encerts pel Paco de l'Hospitalet. Paco, no pengis. Tenim al telèfon el Daniel, a veure si ho fa millor o pitjor que tu. No pengis.
Sí, no, fàcilment millor.
A veure, espera. Ara ho veurem. Què tal, Daniel? Com estàs?
Hola, molt bé. No sé si ho faré millor que el Paco,
A veure, us veig una mica pessimistes avui. Què passa?
Ostres, estem una mica espessos amb això de la mona.
Això de la mona, massa sucre. A vegades el sucre no vol a la vista, no va bé tant de sucre. Ens hem de moderar, a veure. Tu n'has menjat, Daniel, de mona o no avui?
Ahir vaig menjar, avui.
Ahir.
No.
Molt bé, i a l'espaïda, doncs.
Sí.
Molt bé. Escolta, Daniel, m'has de dir per quina lletra vols que comencem?
Jo què sé, la Jota.
Comencem per la Jota. Perfecte. Doncs la Jota, punt. Amb la Jota, l'any 1986, Cris Joanico va debutar en aquest grup menorquí.
Passo.
Amb la L, grup valencià amb nom d'animal que té una discapacitat auditiva.
Passo.
Amb la M, aquest grup musical va debutar amb el disc Els millors professors europeus.
Passo.
Amb la N, nom artístic de la cantant Anna Maria Agustí Flores.
Passo.
Amb la O, grup valencià que ens fa ballar a l'escalfor d'una flama.
Segueixo passant.
Amb la P, el doctor més musical de Terrassa i el Vallès. És el doctor...
Prats.
Molt bé. Amb la Q... Abans de començar l'actual carrera en solitari en català, va triomfar amb el último de la fila.
Paso.
Era Quimi Portet.
Sí.
Daniel, has fet un encert. No hi ha hagut gaire sort. El Paco n'ha fet tres.
Vale, ja t'he dit que era molt difícil superar el Paco.
Però escolta'm, un altre dia amb més optimisme potser ho podem aconseguir, Daniel?
I tant que sí, faltaria més.
Avui tens festa?
Sí, gràcies a Déu, sí.
Doncs que acabis de gaudir d'aquest dia de festa, no t'has endut aquest premi, però vaja, el dia d'avui és un premi. I a la tarda ens agrada que ens truqueu, això és el més important, Daniel.
Però content de participar vosaltres.
Veus que bé, amb oients com tu, ens feu molt feliços. Daniel, gràcies per haver trucat.
A vosaltres.
Escolta'm, i Paco...
Sí.
Què, no t'esperaves, això?
No, sincerament no.
Ah.
Però bueno, mira...
60 euros al Condis van molt bé, eh? No t'ho pensis.
I tant. Que van bé, ja ho crec.
Per omplir la nevera, que ara venim d'aquests dies de vacances, que dius, ai, que no tinc res a la nevera. Doncs escolta, cap al Condis a omplir la nevera.
Okay. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu per trucar la tarda.
Ja. De res, a vosaltres.
Una abraçada, Paco.
Igualment, que vagi molt bé.
I nosaltres, que acabem avui aquesta tarda de dilluns a Pasqua. Nosaltres ho deixem aquí. Ara a les 7 s'hi posen, com sempre, els del Tot Costa. I demà tornem a la tarda amb el Francesc Garriga, amb l'horari habitual de 4 a 7, també amb els del que no surti d'aquí. Res, si encara no heu menjat mona, doncs encara hi sou a temps. I si no, doncs apagui tot el sucre i tota la xocolata. Vinga, bon dilluns de Pasqua a tothom. Una abraçada.